24 minuts. Avui us dèiem que acabaríem el programa amb recomanacions de llibres per Sant Jordi. Tenim l'Anna Guitart. Anna, bona tarda.
Bona tarda.
Que has vingut carregada. Quants llibres portes?
Un, dos. En porto uns quants, però clar, és que jo he entès això com el tret de sortida de Sant Jordi.
No, no, igual. Ja està,
però ho porto tot. Va, explico.
Sí, ho hem d'explicar, sí. Perquè... No, sí, el tret sí. de sortida crec que és un d'aquells tòpics que a mi em fa una ràbia especial...
I en els últims 5 minuts te l'has
hagut de
sentir.
Hi ha hagut una confabulació perquè tothom digui tret de sortida en aquest programa. Esther Pujol, confio en tu. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. L'Esther també ve carregada de llibres i intentarem avui amb dues persones de confiança, dues persones que coneixen molt bé, que s'estimen molt els llibres, que ens ajudin, perquè serà un Sant Jordi en què la gent comprarà dimarts, però que també comprarà molt durant aquesta Setmana Santa, no?
Sí, ja han començat a comprar en alguns llocs. De fet, la setmana passada ja hi havia el mercat del Ramavic on hi havia autors, aquest dissabte hi ha molts autors que estan voltant, avui hi ha una prèvia i un post Sant Jordi que dura uns quants dies i que Sant Jordi pot amb tot, amb Setmana Santa i amb el que faci falta.
Per tant, serà un Sant Jordi una mica allargassat que també es diversificarà, es comprarà a Barcelona però també a moltes altres ciutats on la gent passarà aquests dies i hem dit, home, més enllà dels que sonen més enllà dels que seran entre els més venuts, Anna, que què hi podem trobar, per exemple? Va.
Doncs mira, jo arrenco i no me'n vaig gaire lluny, tenint en compte el programa on som, i és que començo a Reykjavik, què et sembla?
Fantàstic.
Jo començo amb un llibre d'aquests que en diuen True Crime, que vol dir que és una història que va passar realment i que algú l'agafa i l'explica. És un llibre que es diu Sombres de Reykjavik, que ha escrit l'Anthony Adean, no sé si es pronuncia exactament així, però si l'aneu a demanar crec que us el donaran, dit d'aquesta manera. I a la portada ja ho diu, no? El doble caso que conmocionó a Islàndia. Quin és aquest doble caso? És un cas, jo us he de dir, molt apassionant, però no tant pel que va passar, sinó pel que va venir després. M'explico. Una nit, un jove surt amb uns amics, se'n van a veure i a un moment donat se'n va a marxa i no torna mai més. No sabem què va passar amb ell. Tenim un desaparegut. 10 mesos més tard, un senyor està a casa seva, surt, torna, el truquen per telèfon, el fill agafa el telèfon, li passa el pare diu sí, ja hi he estat, no hi éreu, molt bé, i penja. Marxa. El següent és el cotxe d'aquest senyor davant d'una cafeteria amb les claus posades. Mai més en sabem res. A partir d'aquí, què passa? On són aquestes desaparicions? A Islàndia. Islàndia té unes particularitats. A Islàndia no hi havia crims d'aquest tipus. Això estem parlant dels anys 70, em sembla que era el 74. La societat absolutament commocionada. Tothom. Una noia que surt al llibre diu, és la primera vegada que vam ser conscients que un de nosaltres podia ser assassinat i que un de nosaltres podia ser l'assassí. O sigui, imagina't el que volia dir això. A partir d'aquí què passa? Que ara volen saber què ha passat. Doncs et diré que hi ha una frase del llibre que crec que ho resumeix molt bé, que és un cas a Islàndia que tothom coneix, tothom sap què va passar, però en realitat ningú sap què va passar. Per què? Perquè comencen a investigar, comencen a aparèixer sospitosos, comencen a aparèixer detinguts i culpables que confessen, però en realitat no tenen ni idea de què van fer. O sigui, ni se'n recorden que havien estat allà. Què vol dir això? Doncs que la investigació té una sèrie de condicionants, es fa en unes determinades maneres, que de fet jo crec que és també el que explica aquest llibre, no? O sigui, com funciona la justícia... I inclús gent que en aquell moment doncs, va ser interrogada, va ser detinguda, parla en aquest llibre i és al·lucinant. O sigui, la història, jo crec que acabes el llibre, que jo l'estic acabant, i igual que la societat islandesa, no sé què haurà passat, però igual que la societat islandesa estic absolutament fascinada. Pensa que d'aquestes desaparicions hi ha frases fetes al vocabulari islandès que citen doncs, un d'aquests desapareguts. No? Imagina't com de relat això està en la societat.
Sombres de Reykjavik, editat per RBA, la primera recomanació de l'Anna Guitart. Esther.
La primera meva es diu Klaus i Lucas i és de l'autora hongaresa Agota Christoph. Canviem totalment de registre. És un llibre editat per Amsterdam i Agota Christoph era una autora hongaresa que va néixer a principis del segle XX i era dramaturga, va viure sota l'ocupació nazi del seu país i sota el règim soviètic, i es va fugir cap a Suïssa i va aprendre el francès i va decidir escriure en francès, fer-la la seva llengua literària.
És molt difícil escriure en una llengua que no és la teva, no?
Clar, i era una llengua molt reduïda perquè tenia moltes menys paraules que la seva pròpia. Llavors fa que aquest llibre té una característica que quan comences penses què passa. Són frases molt curtes, curtíssimes, va molt ràpid, hi ha pocs adjectius, passa molt, molt ràpid. I tothom penses que intens, que condensat, que aspre, no? En realitat és perquè va fer servir aquesta llengua. Jo crec que li servia per posar, diguem, una distància amb el que estava explicant, perquè és terrorífic el que explica. Per començar, és terrorífic i és una cosa real, diguem. És basat en el que va passar. És la història d'Europa, diguem. Dos germans bessons, Klaus i Lucas, inseparables, que la mare, quan els nens tenen 7, 8 anys, ja no els pot cuidar més, no té res per alimentar-los, els treu d'una ciutat gran, que no diu el nom, i els porta en un poble petit on hi viu l'àvia, la mare de la mare, i els deixa allà. Els hi diu, tet, els porto perquè jo ja no els puc cuidar més, tingue'ls tu. I l'àvia és una àvia que no sabien ni que existia. Diu, vam saber que la mare tenia una mare. És una bruixa. És una dona que els tracta malament, que diu, sí, us podeu quedar aquí. No has vingut amb 6 anys, no has volgut saber res de mi, i ara em deixes aquests dos, no? Doncs per viure aquí, per sobreviure aquí, us haureu de guanyar el sostre i el pa cada dia. I llavors ells desenvolupen una sèrie d'eines per viure, per sobreviure en tot això. El primer llibre, això és una trilogia, i el primer llibre es diu El gran quadern, i ells van escrivint en el quadern les coses que van fent per sobreviure, aquests dos germans que s'ajuden. És un llibre que és descarnat, és absolutament descarnat, és la ferida oberta d'Europa del segle XX. No pots parar de llegir-lo, tot i que hi ha aquesta violència i aquest mal, etc. És un llibre que és un cop de puny. Jo crec que és molt recomanable. L'ha recuperat Amsterdam, l'havia tret la Magrana fa temps, en castellà el té el Libros de l'Asteroide, ho havia fet l'Alef. Crec que està molt bé que de tant en tant les generacions tornin a llegir això per recordar la salvatjada que era, i com això, com fa aquesta dona aquest exercici de dir, jo ara trio una altra llengua, jo si hagués d'escriure en una altra llengua tindria els recursos molt més reduïts.
Home, amb lo difícil que és ja escriure la teva pròpia.
Exacte, i però això li dona un mèrit, li dona un estil en aquest llibre que fa que vagis molt ràpid.
Klaus i Lucas, de Agota Christoph, editat per Amsterdam en aquest cas.
Seguim, jo crec que per mi, personalment, un dels millors llibres d'autors de casa nostra d'aquesta temporada. Per, indiscutiblement, insisteixo, per mi, però pel que estic veient a Twitter, que molta gent el llegeix i té la necessitat d'explicar que l'ha llegit, que li ha agradat molt, compartint també amb altres amics, lectors, també tothom fascinat, per una persecució. És una persecució que ha escrit el Toni Sala, que és exactament això. Jo li deia, puc dir que és un thriller, Toni? Diu, sí, m'agrada. Està bé, és un thriller també. I té un inici molt impactant i he de dir que el ritme no baixa fins al final. Quin és l'inici impactant? És aquesta primera frase. Vaig sortir un any amb un home fins que vaig saber que havia matat la seva dona. Aquest és el plantejament de partida. La que ho diu és una de les quatre protagonistes del llibre. Està escrit a quatre veus, en primera persona. Llavors, clar, jo pensava, a mi una parella meva em diu això, què faig? Apadeu, no? Si t'he visto no me acuerdo, i com més lluny millor. Però què passa? Que ella, d'inici li diu, val, molt bé, hem arribat fins aquí, però per alguna fascinació estranya que tenim, perquè el Toni Sala diu que la tenim tots, aquesta fascinació pel mal, intenta trobar-lo, intenta tornar amb ell. Ell ja se n'ha anat. Ell se n'ha anat un temps fora. De fet, també el seguim amb ell i també ell ens explica què va passar. Aquest llibre, el Toni Sala, té com un dels seus temes recurrents, precisament és el mal, és la maldat, parla molt de la moral. I és curiós perquè les altres dues veus, una d'elles, és un company de cel·la d'aquest assassí. I és una persona absolutament execrable, sense ni tan sols ser il·lustre, i en canvi té una moral també. És a dir, són assassins, són criminals, però també tenen límits, no? I és molt curiós de veure això. I és un llibre que tota l'estona reflexiona sobre això i que està escrit d'una manera, és brutal. Vas llegint i dius, clar que hem de llegir bons llibres, perquè això és una meravella.
Persecució, Toni Sala, l'altre editorial. El segon de l'Ester Pujol.
Jo em vull recomanar un que en realitat són sis. És a dir, hi ha sis llibres que, o més, que van sobre el tema que ens ocupa cada dia, que és la política. N'hi ha un que està ara a cap de dalt de les llistes de no ficció, que és de l'Oriol Junqueras, que són contes des de la presó que adreça als seus fills. En realitat són ficció, però estan posats a no ficció, suposo, pel tema. Però hi ha aquest llibre que està molt ben il·lustrat, hi ha 37 contes que adreça als seus fills Lluc i Joana. Però també hi ha el llibre del Jordi Cuixart i la Gemma Nierga, el del Raül Romeva, el del Jaume Alonso Cuevillas, el del Quim Forn, la Maria Chinchó n'ha fet un. En tenim molts. La llista està presa per aquests llibres. En la no-ficció només tenim dues excepcions, que serien la cuina, el Joan Roca i el Jordi Basté, diguem. Però volia parlar d'aquests llibres perquè alguna cosa passa quan en la no-ficció en català i en castellà és tan diferent, tot i que a castellà també hi ha el llibre de Gonzalo Boye, que està al capdamunt de tot. Crec que és molt rellevant que hi siguin, perquè alguna cosa passa, vol dir que ens sacsegen també.
És a dir, que si sumes tot el que vendran aquests llibres per Sant Jordi, evidentment el gruix de llibres polítics que es vendran aquests dies serà important, i tu volies destacar especialment aquests contes des de la presó de l'Oriol Junqueras.
Exacte.
Queda un minut per arribar a un quart de nou, he de fer una pausa i continuem amb més recomanacions amb aquesta pila de llibres que tenen a sobre la taula l'Anna Guitart i les Esther Pujol. Acabant aquest programa de Dijous Sant, per cert, una pregunta us volia fer, Esther Pujol i Anna Guitart. Vosaltres coneixeu algú pèl roig?
Sí.
Sí?
Sí?
Doncs... De fet, una la coneixem la mateixa,
sí.
Oi?
Sí, una editora pel Roja.
Sí.
I què fan dimecres que ve a les 7 de la tarda?
No t'ho sabria dir. Segurament dormir i la ressaca de l'any de Sant Jordi.
Bueno, doncs... Però a les 7 de la tarda ja s'hauran despertat.
Oh, no creguis.
Atenció, a tota la gent que sigueu pèl-rojos o pèl-roges o que conegueu algú que és pèl-roig o pèl-roges, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè estem preparant un especial amb persones que, això, que siguin panotxes, no?
Sí.
Que se'ls diu també.
Ens escriviu un correu a islandia@racu.net amb el vostre telèfon de contacte i així ens posarem en contacte amb vosaltres per convidar-vos el dimecres a veure Islàndia en directe.
Més llibres, recomanacions de cara a Sant Jordi amb l'Anna Guitart i l'Esther Pujol. Anna, tocava tu.
Mira, l'editora aquesta pèl roja que dèiem ara amb l'Esther Pujol és la que ha editat un llibre que es diu Visqui, visqui, visc, que és d'una autora que es diu Maggie O'Farrell, que és possible que alguns oients la coneguin perquè fins ara havia escrit novel·les magnífiques, o sigui, escriu com els àngels, i ara justament presenta un llibre que és molt diferent, perquè ella va començar a escriure a casa seva, anava fent com textos, i es va adonar que eren molts textos sobre la seva vida i que tenien una cosa en comú, i és que partien de moments en què la seva vida precisament havia estat en perill. Són 17 moments, o sigui, són unes memòries que s'articulen a partir de 17 moments en què la seva vida, doncs, ha perillat d'una manera o d'una altra. Llavors, tant pot ser com per un petit accident, per una inconsciència seva, perquè a la Maggie O'Farrell li va passar una cosa, que és que quan era petita va estar molt malalta. De fet, ella va sentir com, mentre estava ingressada a l'hospital, algú de l'hospital li deia a un nen que hi havia per allà si aquesta nena no se'n sortirà. Imagina't quan ets una nena sentir això. Llavors amb ella li va quedar com una mena de rebel·lia, de ganes de viure, que van fer que a vegades sigui ella mateixa la que s'està posant en perill. Són aquests 17 moments, i l'últim està molt relacionat amb la seva filla, una de les seves filles, que té una malaltia molt greu, i en aquest cas és la filla la que està molt a prop de la mort moltes vegades, però la reflexió que fa la Maggie O'Farrell sobre la por que li fa això, que li pot haver fet molta més por que als altres 16 moments, la veritat és que és molt impressionant.
Visc i visc i visc, Maggie O'Farrell, editat per l'altre, o en castellà, Libros de l'asteroide. Esther.
La Fulvia Nicolás, la seva òpera prima, Tres hiverns a Londres. És una història que comença amb una carta que arriba a una casa als anys 60 a Barcelona, una carta que ve de Londres, amb un remitent que diu Bjorn, que és un noi que aquesta noia que rep la carta ha conegut quan ha estat a Londres. És molt gruixuda i no l'obre. Ella està a punt de casar-se, al cap d'un mes i mig està a punt de casar-se, i decideix no obrir-la. Què passa? Què hauria passat si aquella noia hagués obert aquella carta? No us explicaré què va passant, perquè més endavant sabrem coses.
Fantàstic, ens has posat la mel als llavis amb aquest començament, aquesta carta no oberta. Tres hiverns a Londres, la Fulvia Nicolás, editat per Rosa dels Vents. Anna Guitart.
Doncs jo ara recomano un còmic, canvio una mica de registre, un còmic extraordinari, es diu Mandela i el General. L'han fet, i realment l'han fet molt conjuntament, el John Carlin, que ja coneixeu. A més, ell va ser corresponsal del diari The Independent a Sud-àfrica del 89 el 95. En aquell moment va poder conèixer, fins i tot, em sembla que es van fer amics de Mandela. Llavors ell, mirant tots els papers que tenia d'aquella època, va veure que tenia una història que podia explicar, que és una història que va passar entre Mandela i aquest general, que era un general que, diguem-ne, que es va convertir en un cap militar molt llegendari pels sud-africans blancs, que evidentment es resistien a que Mandela fes tot el que va acabar fent, afortunadament. I aleshores, una mica, la història explica com un, des de la guerra i l'altre, des de les paraules, van intentar solucionar-ho. I jo he de dir que el llibre és fantàstic, la història és fantàstica, jo crec que totes les històries relacionades amb la Sud-àfrica d'aquell moment són apassionants, però sobretot voldria destacar la feina que ha fet l'Oriol Malet, que és absolutament impressionant.
Preciós.
És preciós, és un llibre bestial, i us he de dir que Morgan Freeman, per exemple, o Matt Damon han dit que aquest llibre és fabulós, o sigui que ja no és paraula de guitar, és paraula de Freeman
sí,
i de Damon.
El llibre que ha emocionat a Morgan Freeman.
Efectivament.
Perfecte, doncs ja està. Mandela i el general, John Carlin, Oriol Malet, Coma Negra i Penguin Random House. Esther?
El següent és un llibre que ha guanyat ara dos premis de crítica. El Premi Crítica Serra d'Or i el Premi de la Crítica en Llengua Catalana, que és el de Sergi Pàmies, L'art de portar gabardina, que és un llibre aparentment curt, de 147 pàgines. El llegeixes tot de cop perquè no pots parar, però després el vols tornar a llegir. Vol una segona lectura. És un llibre que...
Això ja passa amb els articles del Sergi
ja
Pàmies,
passa,
eh? No?
Sí. I és un llibre que amb aquests 13 contes que hi ha et fa... Tant et pot fer plorar com riure, com entendre, emocionar. Hi ha la ironia que els nostres oients ja li coneixen, aquestes dots d'observador tan fi i l'adjectiu precisíssim. I llavors, és un llibre que parla de les absències, ho sabem, del pare, de l'amor, dels fills que es fan grans, etc.
És un llibre bastant dur, jo diria.
I molt bonic, i tendre alhora,
sí,
i alegre, també. I ara ha sortit Anagrama en castellà amb una coberta, amb una foto d'una Sofia Loren esplèndida, amb una gabardina, que és una dona que no fa per anar amb gabardina, la Sofia Loren, doncs ha sortit en castellà.
L'art de portar gabardina, del Sergi Pàmies, que pot... Clar, per Sant Jordi passa aquelles coses que compres llibres que no coneixes o que no has llegit o que no ha llegit ningú del teu entorn, perquè has sentit, potser, l'Anna o l'Ester que ho recomanaven, i després també, a vegades, per regalar t'agrada un que tu ja l'hagis llegit, t'hagi agradat i sàpigues que jo crec que serà un dels casos de gent que comprarà el llibre del Sergi i que el regalarà a algú pensant que li pot agradar igual que li va agradar a ell. L'últim de l'Anna, va.
Doncs mira, jo crec que aquest justament li agradarà molt al Sergi Pàmies, perquè el Sergi Pàmies em va dir un dia que li agrada descobrir veus noves, gent jove, que estan escrivint, doncs mira, que llegeixi Acudits per a milicians, que és de Mazen Maruf. Llavors, Mazen Maruf té una història molt curiosa, molt dura, d'altra banda. Ell és palestí, va néixer a Beirut. La guerra, evidentment, el va marcar, li va fer molt de mal, ell va haver de marxar, i que no saps a quin país viu, fent de traductor...
Islàndia.
Sí? Efectivament. Sí. Des de fa molts anys ell viu a Islàndia i ara publica aquest llibre, Acudits per a milicians, que són narracions i són unes narracions brutals. Són bèsties, o sigui, ja ho dic d'entrada, hi ha un humor negre. A mi m'agrada molt l'humor negre, llavors m'ha agradat. La majoria de narradors són nens i crec que això és una troballa, perquè et parla de coses dures, estan en ciutats on, per exemple, hi ha milicians, que són els que peguen el seu pare, i la manera que té de salvar o que li facin menys mal és explicar acudits, i per tant el pare li diu al fill: escolta, ajuda'm a buscar acudits, perquè és que si no jo arribaré a casa encara més masegat de com arribo, no? Llavors, a partir d'aquesta primera història hi ha altres narracions, i la veritat és que algunes tenen un punt molt, molt tendre, i crec que el contrast de tot això fa que sigui un llibre que no busqueu-lo, de veritat, perquè crec que val molt, molt la pena.
Acudits per milicians, Mazen Maruf, editat per Nabona, i Aliança amb castellà. Esther, el teu últim.
L'única història de Julian Barnes, que comença amb una història d'amor entre un noi de 19 anys i una dona de 48 que es coneixen al club de tennis d'una ciutat a fora de Londres, una ciutat petita als anys 60. I com comença el Julian Barnes? Comença amb una pregunta que ja et fa pensar molta estona, que és: què preferiríeu, estimar molt i patir molt, o estimar poc i patir poc? Això és una gran pregunta. Ells desafien les convencions.
Diu una cosa al Barnes també, que l'única història vol dir que tots tenim una única història d'amor.
Una única història.
Ahir, per exemple, l'Una deia que ell en tenia 7 d'històries d'amor, no? Però, no, sí que passa que en tens més d'una. Però n'hi ha una, en aquest cas, la que explica ell, que és l'única.
En aquest llibre diu que el primer amor és el que el canvia tota la vida. I... I és això, és aquesta història. Ells desafien les convencions del marit, dels fills, de la societat, etc.
L'única història editat per Angle i escrit magníficament pel Julian Barnes. Doncs escolta'm, fantàstic, eh?
Escolta, abans d'acabar, perdona, eh?
10 segons, eh?
Gràcies a l'Ester Pujol trobareu també a les llibreries la reedició dels Grumets de la Galera, que segur que molts vau llegir La colla dels 10 o Els Odompitus, doncs ara els ha recuperat a més amb les portades originals, que són fantàstiques. Per tant, Ester Pujol, moltes gràcies.
Vosaltres sí que sou fantàstiques. Ester Pujol, Anna Guitart, que tingueu una bona Setmana Santa, que
igualment
vagi bé, com
moltes
també
gràcies.
Tu, Maria Xinxó, que et vagi molt
igualment,
bé.
Igualment, i la gent que sàpiga que les xarxes socials trobarà totes les recomanacions que ens acaben de fer.